Us en recordeu de la pel·lícula de ciència-ficció Minority Report? Allà el Tom Cruise, l'agent John Anderton de la unitat de precrim, analitzava els assassinats del seu damat des d'una cabina transparent. Dempeus, amb gran rapidesa, manipulava les imatges de possibles crims amb les mans. Jo crec que a tots ens ha quedat gravada aquesta escena. Ho feia gràcies a pantalles tàctils interactives d'alta resolució. Molts recordareu les escenes on veiem els cotxes elèctrics que circulaven sense necessitat de conduir-los, les motos que circulaven per l'aire d'una ciutat futurista. Altres recordareu potser l'escena en què el protagonista caminava per carrers etapa de superfícies planes com cartells de papers que emetien de manera constant vídeos i imatges aparentment publicitàries. No sabem quan trigarem a tenir un robot que ens vagi a comprar el pa, i sembla que el cotxe elèctric no acaba d'arribar, però sí sabem que ja existeixen prototips de pantalles tan fines com un foli, tan dures com el diamant i tan flexibles com el plàstic més maleable. Bona tarda, Cristina.
Hola, Sònia, què tal?
Hola de nou. És així?
Sí, és així. Avui parlem del gafre. I ho havíem de fer perquè és un material que està de plena actualitat. Els seus inventors, els russos Andrei Game i Konstantin Novoselov, han deixat la comunitat científica bocabadada amb aquesta descoberta, tant que han guanyat el Premi Nobel de Física 2010. I és que els diaris i les publicacions especialitzades se'n van plens d'articles que parlen sobre les excel·lències d'aquest material.
Cristina, jo et confesso que n'he sentit a parlar molt, sobretot a través del Premi Nobel, però no sé ben bé en què consisteix.
Doncs ara ho expliquem, si et sembla. El grafè és un material que s'obté a partir del grafit.
El grafit, el dels llapis, el material dels llapis.
El de tota la vida. Ho explicarem precisament a partir d'això. Resulta que el grafit és una xarxa cristal·lina amb volum, i aquest volum es construeix per capes de grafè que s'uneixen entre elles. Doncs bé, el 2004, en Game i en Novoselov van descobrir que podien sintetitzar el grafit, és a dir, aïllar aquestes capes i aconseguir un material nou, amb una estructura i un comportament que fan del grafè tota una revolució. I això, precisament, ens ho comentava l'Elsa Prada, que és investigadora de l'Institut de Ciència de Materials de Madrid, del CSIC, del Consell Superior d'Investigacions Científiques.
Si aislamos una sola capa de este material, entonces tenemos una capa de un grosor de un átomo bidimensional. Bidimensional significa que está en el plano, es decir, que no tiene volumen, que es como una especie de hoja. Y esta capa de grafeno tiene la forma de una red de panal de abejas, una red cristalina en forma hexagonal, en cuyos vértices de estos hexágonos tenemos un átomo de carbono. Es decir, es una red bidimensional de átomos de carbono.
És un material finíssim. Com ens ha dit, només té un àtom d'amplada. No existeix un material més petit, perquè no hi ha res més petit que un àtom. Es tracta del material més lleuger i resistent que fins ara coneixem. 200 vegades més fort que l'acer. Però a la vegada és molt sensible. Té la possibilitat d'expandir-se com cap altre material cristal·lí. És transparent, deixa passar un 98% de llum. Però potser una de les qualitats més destacables és que és un excel·lent conductor, tant elèctric com tèrmic. Tot plegat fa que el grafè sigui una joia de material amb moltíssimes utilitats. Un exemple són el que dèiem abans, no? Les pantalles planes. I de fet, no sé si ho hauràs vist, o molts dels oients segur que han sentit a parlar, Samsung traurà l'any que ve els prototips d'aquest tipus de pantalla, sortiran al mercat l'any venent, i són pantalles de grafè, doncs això, tàctils, ultralleugeres, que les pots doblegar i guardar a la bossa o a la motxilla com si fos allò una carta, no? Desplegar-ho en un moment donat i veure què t'han enviat al Facebook o quin correu tens, no? Aquella tarda és fantàstic.
Sí, sí, això ho he vist. I també una mena de polseres transparents, Cristina, fetes de grafè, amb unes funcions semblants, com si fos un iPhone en versió rellotge, no?
Sí, jo també les he vist, són molt xules. És que resulta que el grafè no necessita contactes metàl·lics als circuits per mantenir la conductivitat, a diferència dels processadors actuals, que estan, doncs ja saps, no? Formats de microxips i transistors de silici. El grafè és molt bon conductor, com dèiem abans, els electrons passen tant sí com no, els deixa passar. Això també implica que es podrien construir ordinadors amb un augment de velocitat que ara no podem imaginar. Parlem de centenars de gigahertz i pensem que els ordinadors que tenim a casa, els PCs de taula, sí, acostumen a tenir entre 3 i 4 gigahertz. O sigui, és exponencial, no?, la millora de velocitat.
Aquest material revolucionarà les telecomunicacions perquè la comercialització d'aquests procreadors tan potents ens permetrien una connexió increïble, no?
Això sembla. Segons ens va explicar l'experta en materials, Elsa Prada, el grafè és millor conductor, gasta menys energia i, per tant, doncs resulta més econòmic i sostenible a la vegada, entre d'altres coses perquè els mètodes de fabricació també són menys contaminants. El grafè podria tenir un paper molt important en aquest sentit en la producció d'energies renovables.
Se puede usar también como lo que se llama un electrodo transparente, es decir, por ejemplo, en células solares. Sería también un material que es muy útil y por lo tanto pues tendría una aplicación para el tema de las energías renovables. Se podría utilizar también como las futuras baterías. Se comenta que, bueno, ya se están haciendo baterías con grafeno que se recargan en cuestión de milisegundos. Es decir, se recargan muchísimo más rápidamente que las baterías actuales. Entonces, podrían utilizarse, por ejemplo, en los futuros coches híbridos, pues para la energía que despreciamos cada vez que frenamos el coche, podríamos esta energía guardarla en estas baterías de grafeno, porque se cargaría muy rápidamente.
La mateixa Elsa Prada ens explicava que una de les vies d'investigació on s'està mostrant molt interès és precisament això, el control dels electrons, necessari perquè la indústria pugui produir en sèrie. I aquest és potser el hàndicap, el problema que té en aquests moments, perquè necessitem millorar la manera com es tallen aquestes làmines de grafè, perquè depenent de com es faci, com dividim l'estructura hexagonal dels àtoms de carboni, doncs es determina el comportament d'aquest material com a conductor de la corrent. I d'altra banda, com es comporti el grafè dependrà d'on el col·loquem, de quin material.
Otra cosa que es bastante importante es que el grafeno, según en qué sustrato lo coloques, parte de sus maravillosas propiedades se pueden ver mermadas. Es decir, por ejemplo, una de las propiedades más interesantes del grafeno es que los electrones se mueven realmente muy rápido, 100 veces más rápido que en el silicio. Es decir, que los tienen una gran movilidad y esto lo hace interesante, ¿no?, para el tema de la nanoelectrónica. Pues bien, si lo pones sobre determinados sustratos, estos sustratos lo contaminan, lo empeoran. Entonces, esta es también una de las cosas en las que se trabaja, en ser capaz de generar grafeno y colocarlo en el sustrato que quieras a voluntad y que esté lo más perfecto.
Cristina, jo estic quedant bocabadada, de veritat, amb les possibilitats que s'obren amb aquest material. Deixa'm que anunciï, abans de seguir parlant al respecte, que ja poden començar a trucar els oients que vulguin al 900-630-630, el nostre telèfon gratuït del directe, si volen anar a veure aquest espectacle de Forever the King of Pop sobre el Michael Jackson musical que s'estrena el proper dijous al Teatre Apolo de Barcelona. Tenim dues entrades dobles per regalar, així que 900-630-630. Cristina, lleuger, transparent, 200 vegades més resistent que l'acer, millor conductor que el silici. Hi ha més?
Encara hi ha més, perquè a més, el grafè és un material que permet el seu dopatge químic.
Què vol dir això, aviam?
Què vol dir? Doncs vol dir que se li poden aplicar altres substàncies. I vol dir també que permet que es pugui utilitzar el grafè per la seqüenciació de l'ADN.
Resulta que el grafeno també és molt sensible a qualsevol àtom que esté cerca de su superficie. Entonces se comenta que se podrían hacer, digamos, agujeros en esta especie de tela bidimensional. A través de esos agujeros se podrían meter ADN y de esta manera secuenciarlo con la señal eléctrica que estos átomos del ADN ejercerían sobre el grafeno.
En vols una altra d'aplicació? Perquè encara hi ha més. Una altra podria ser la producció de medicaments.
Medicaments? Com?
És que el que no t'he comentat encara és que el grafè també és un material molt dens.
És una membrana, com te decía, com una espècie de tela flexible que a la par és muy densa. Muy densa en el sentido de que no la pueden atravesar ni siquiera elementos tan pequeños como son el helio. Entonces se está comentando que podría usarse como recubrimiento de medicinas o de alimentos de tal manera que estarían completamente aislados del exterior, no se contaminarían.
Bé, ja, és increïble.
Ja veus que té, bueno, moltíssimes possibilitats, moltes d'elles en l'àmbit de la nanotecnologia i l'electrònica. I això només és el principi. Pensem que només han passat 6 anys des de la descoberta del grafè, quan en la majoria de casos han de passar dècades per a que un material passi del laboratori a la cadena de muntatge d'una fàbrica. La versatilitat del material i les seves propietats físiques han captivat la comunitat científica. Aquesta fascinació és la que porta a que cada dia vagin sortint noves troballes relacionades amb el grafè. Amb tot, l'experta en materials del CSIC, l'Elsa Prada, ha dit que l'escenari immediat més probable és que el grafè sigui un complement del silici, que s'utilitza per aplicacions concretes, perquè per què ens hauríem de desfer de la tecnologia que hem creat fins ara, no? Uh-huh. Ens deia això i també ens deia que el graf és un material que té unes projeccions que pels seus avantatges semblen inqüestionables i que apropen el que consideraven ciència-ficció. La pròpia història de la descoberta d'aquest material està plena d'imaginació.
Jo no sé, Cristina, però crec que ara, després de guanyar el Nobel de Física, l'André Geim i en Konstantin Novoselov els deixaran fer tots els experiments que vulguin, fora i dins del seu horari de producció científica al laboratori, perquè han descobert realment tota una revolució.
Jo també ho crec, i jo crec que ens hauríem de deixar també a nosaltres això, no? Que ens deixin produir això...
Experimentar amb ell, amb el grafè. Tu i jo seríem perilloses amb un grafè així per fer coses a la mà, però faríem coses útils.
A veure.
Jo crec que sí, el rellotge és el primer.
Home, el rellotge.
Ja t'ho dic,
i joies i de tot.
I joies i de tot. En fi, Cristina, moltíssimes gràcies per fer-nos 5 cèntims sobre el grafè. Segur que ens sentirem a parlar molt més i sobretot ho recollirem aquest material en aquesta secció de ciència del d'avui no passa.